2, 1, сжигание!
Joan Anton Català, bon dia i bona hora, com va la vida?
Molt bé, Roger, molt bé.
El sol el tenim ja sortint a aquesta hora, puntualment, a 8:45 del matí. Avui sí que l'hem clavat,
sí.
Perquè cada dia, ara, el dia ja s'allarga.
Estàs content?
Estic content. Tu estàs trist?
No, no, trist tampoc, però ja n'hem parlat altres cops. No, jo trist no, el que passa que a mi també la foscor m'agrada des del punt de vista de l'observació del cel nocturn, però la llum ens agrada a tots en general.
Ja ho sabeu, això és La Terra es Plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol parlem de ciència, d'astronomia, d'astrofísica, de química, del que faci falta, amb el Joan Anton Català, el nostre científic de referència. Avui dedicarem aquest capítol al planeta veí, el planeta veí que és Mart i que és des de fa ja uns anys l'ull del focus mediàtic de tots plegats, un indret que els astrònoms els obsessiona, que sempre ocupa els titulars i que molt aviat, fins i tot, veurem si ho veiem o no, podrem tocar. Perquè la NASA ha confirmat ja sí qui portarà per primera vegada mostres del planeta vermell a la Terra. Avui a La Terra es Plana, des de Mart amb amor, sabem que Mart, Joan Anton, ho hem explicat ja alguna vegada, és la gran aposta humana pel que fa a l'exploració espacial.
Sí, jo l'anomeno, ho saps, una aposta de tot el vermell. És com entrar en un casino i apostar els pocs recursos que tenim. Jo sempre dic a l'euro que té la ciència, comparat amb la despesa militar. No, doncs el poc que tenim ho hem apostat tot el color vermell de la ruleta de la sort per trobar vida, el planeta vermell, que és Mart. I això respon a dos raons principals. En primer lloc, perquè Mart es troba molt, molt a propet de la Terra. Cada 2 anys i 2 mesos se situen els dos planetes, se situen tan sols a 7 mesos de viatge. Això és poquet. Per cert, enguany és any de Mart, desembre d'aquest any, Mart i Terra se situen en aquesta distància mínima. Fixa-t'hi que amb la tecnologia que tenim ens costa ja enviar robots a Mart, a pesar que només són 7 mesos, per tant ens costaria molt més enviar-los a altres indrets més llunyans. Per això que Mart, que és la primera raó per la qual estem fent aquesta aposta tan decidida. Però, en segon lloc, perquè avui ja sabem, ho hem confirmat, que en el passat Mart tenia unes condicions diferents a les que té ara, molt més favorables per la vida. Temperatures superiors, aigua líquida abundant en superfície en forma de llacs i de rius. Això va passar fa uns 3.800 milions d'anys. Qui sap si en aquell moment podria haver aparegut la vida en forma de microorganismes, vida elemental, en allà. I aquesta és la gran aposta que estem fent. Anar en el planeta del costat a 7 mesos de viatge per cercar restes de microorganismes que podrien haver existit fa milers de milions d'anys. No coneixem altre indret a prop nostre tan prometedor com Mart que compleixi totes aquestes condicions. Hi ha llunes de Júpiter i de Saturn, que algun cop n'hem parlat, que són també prometedores per anar-hi a buscar vida i que ja hi ha missions de la NASA amb pressupost i nom de missió per anar-hi. Però trigarem dècades entre que hi anem, si arribi, primeres missions, segones, terceres. Això seran dècades de missions per tenir informació. Mart és el nostre laboratori, el lloc més prometedor, i això és el que explica aquesta aposta que, a hores d'ara, vol dir que hi tenim 3 robots vius en superfície, 2 americans i 1 xinès, una altra nau en superfície que és americana, que no és un robot perquè no es mou, que, per cert, està agonitzant a causa de que els seus panells solars s'han cobert massa de pols, i 8 satèl·lits en òrbita, 3 americans, 2 europeus, 1 xinès, 1 indi i 1 dels Emirats Àrabs.
I tenim activitat, per tant, a Mart, no humana encara, però tot arribarà. Escolta, recordo que fa unes setmanes vam dedicar el programa a Joan Oró, un dels grans científics catalans que hem tingut mai prou reivindicat de la història, segurament, i una de les coses que ens vas explicar és aquella missió de les naus Viking de la NASA, no? Una missió que va ser segurament una cura d'humilitat per tots nosaltres.
Sí, són aquelles famosíssimes missions de la dècada dels 70, van ser els anys 76-77 del segle passat. A vegades quan dic del segle passat haig de pensar un moment, no? Sí, del segle passat. Vam enviar aquestes, les Viking famoses, que portaven experiments bioquímics. Portaven 4 experiments, cadascuna de les naus, eren 2 naus bessones, i anàvem a buscar vida. Així d'insolents som els humans i d'arrogants, no? Que a la primera de canvi, el segle passat, anàvem a cercar vida a Mart, quan avui, en ple segle XXI, no sabem el que és la vida aquí, a la Terra. Aquí a la Terra també ho hem explicat, estem descobrint microorganismes que anomenem extremòfils, que viuen en condicions extremes que mai no haguéssim dit que la vida fos possible aquí a la Terra. També explicàvem en un capítol que havíem recollit una mostra d'alguns d'aquests extremòfils, els havíem dut a l'espai, els havíem deixat completament fora de l'espai i en 3 anys encara estaven vius. Sí, no sabem res de la vida, ni tan sols no tenim una definició avui, ple segle XXI. Imagina't què anàvem a buscar, què precaris que érem, no?, anant a buscar aquesta vida a l'any 76-77 a Mart, i va passar el que havia de passar. La natura ens va donar una plantofada d'humilitat, va fer que fracassessin aquests intents dels 4 experiments bioquímics. Un va donar positiu en vida, els altres 3 van donar negatius en vida, i allà vam descobrir, doncs, això, que no en tenim ni idea de cercar vida. De fet, Joan Oró va col·laborar en aquesta cura d'humilitat, de dir, escolta, no ho estem fent bé, això no ho estem fent bé, i va ser tanta aquesta cura d'humilitat que mai més no hem tornat a buscar vida d'una forma directa a Mart. Els robots i sondes que hem enviat són geòlegs, climatòlegs, sismòlegs, però no biòlegs fins ara. Després parlarem, ara parlarem del robot Perseverance, el que va arribar ara fa un any, i aquest sí que és biòleg, però anem en una estratègia molt defensiva perquè encara ens fa mal aquesta plantofada d'humilitat que ens va donar la natura el segle passat.
Fixem-nos en aquest robot que expliques, el Perseverance, que va arribar fa tot just un any ja, fa, del Perseverance.
El 18 de febrer del 2021.
Wow, és que tinc la notícia molt, molt present, sí, que sí. A més ho vam seguir pràcticament en directe, sí. Ho vam poder veure com aterrava, que no es deu haver de dir aterrar, no? Però com arribava.
Continuem dient aterrar, a pesar de que aterrar. Sigui mar, en diem aterrar. Mm-hmm.
Doncs aleshores aquest Perseverance fa tot just un any que va arribar a mar, i recordo com d'important va ser aquest moment, bàsicament perquè el que fa el Perseverance és intentar buscar la cerca de vida a mar, no?
Sí, en aquestes condicions passades que dèiem, doncs és el nostre biòleg, després de moltes missions que no ho han estat de biòlegs, com explicava, ara aquest sí és biòleg, fa un any qui és, jo també recordo aquest moment espectacular, la NASA el va farcir de càmeres i el vam veure amb 8 minuts de diferit, perquè és el temps que trigava la llum en arribar a mar, com aterrava a mar. Va aterrar al cràter G0, que avui sabem, bueno, de fet ja ho sabíem, per això el vam enviar aquí, que era un llac, antigament era un llac, d'aigua líquida, en un delta de riu que hi desembocava, i el vam fer aterrar, el Perseverance, en aquest delta del riu, i l'aposta, com dèiem abans, és buscar signes de vida passada, és a dir, microorganismes que podrien haver existit fa milers de milions d'anys quan Mart tenia aigua líquida en superfície.
Com es busquen aquests senyals de vida a Mart?
És molt complicat perquè, clar, és un robot que porta els instruments que porta i, per tant, està limitat, no podem fer qualsevol cosa amb ell. Ell està localitzant, de fet ja ho ha començat a fer, roques que poden ser sospitoses, interessants o sospitoses, de tenir restes que podríem dir com si fossin fòssils, que demostrarien la presència de microorganismes antics a Mart. Les està fotografiant i fer una primera anàlisi, però molt, molt bàsica, i el més important és que les emmagatzema, aquestes mostres, en uns petits tubs que porta a la panxorrina.
I què passa amb aquests tubs? Perquè suposo que en algun moment hauran d'arribar o de tornar a la Terra, no?
Aquesta és la clau, Roger. És a dir, la lliçó del 76 del segle passat és: mai no tindrem un laboratori amb potes a Mart tan potent com els milers de laboratoris i científics que tenim a la Terra. Per tant, quan acabi la missió del Perseverance, que més o menys la fase inicial dura 2 anys, però ja m'imagino que hi haurà pròrrogues, com sempre acaba passant, aquests tubs es quedaran a la superfície de Mart i haurem d'anar allà a recollir-los i dur-los aquí.
És a dir, que aquí el repte és recollir aquests tubs amb totes aquestes mostres.
Clar, i això és complicadíssim, complicadíssim. L'avantatge de fer-ho, ara ho dèiem, és que si ho aconseguim, aquí tenim milers de laboratoris, milers de científics, equips multi-internacionals disciplinars, podem analitzar les mostres pel davant, pel darrere, 28.000 cops, però clar, la missió serà molt complexa perquè, primera, estem parlant de missió no tripulada, s'haurà d'anar a Mart, baixar, recollir les mostres del Perseverance, enlairar-se des de Mart i dur-les cap aquí. Per tant, una missió molt complicada, com mai no s'ha fet, i que anomenen Mars Sample Return Program, és a dir, missió de retorn de mostres marcianes.
Clar, això no ho farà un humà. Per tant, el pla que han dibuixat suposo que passarà per un altre robot, no?
Per molts, no només un robot, que sí, també, un robot, però molts més components T'haig de dir que estan col·laborant de forma superestreta a la NASA i l'Agència Espacial Europea, i el pla incorpora l'acció coordinada, com deia ara, de diverses naus que s'enviaran a Mart en dos llançaments independents. Per un lloc tindrem un llançament que enviarà una nau europea a Mart que se situarà en òrbita del planeta i allà s'esperarà a que pugin les mostres. I aquesta nau, dins seu, portarà un dispositiu que desenvoluparà la NASA, que és la que protegirà les mostres. Ja tenim un dispositiu en òrbita de Mart. Després hi haurà un altre llançament, vol dir un altre coet, que s'anirà cap a Mart i que portarà la nau que baixarà a la superfície marciana, el lander, que es diu, l'aterrador, que acabarà aterrant a Mart. Que això estarà dirigit per la NASA. Aquest aterrador portarà dos components claus. Un robot, com deies tu, europeu. Aquest sí, serà europeu, que es desplaçarà cap on està el Perseverance per recollir els tubs i tornar-los cap a l'aterrador. I després, un coet, de la NASA també, que haurà d'enlairar-se des de la superfície de Mart, cosa que no s'ha fet mai a la vida encara, cap a l'òrbita de Mart per pujar les mostres en aquesta sonda, en aquest orbitador europeu que hem comentat abans, que estarà allà girant, que recollirà les mostres i les durà a la Terra. Fixa-t'hi, tot això no tripulat, funcionant més o menys autònom, d'una forma coordinada, molt complicat.
Clar, acabes d'explicar aquest pla molt detalladament, no? I molt, molt complicat, com dius. És una cosa que no s'ha fet mai, no?
No, hi ha molts primers cops en equip. Per exemple, mai no hem aterrat tres naus alhora a Mart. Aquí farem aterrar un aterrador, és a dir, aquest dispositiu que baixarà baix, un robot, que és el que anirà a recollir les mostres, i un coet, que després s'haurà de tornar a enlairar. Tampoc mai, ho comentava, ens hem enlairat des d'un altre planeta que no sigui la Terra. Des de la Lluna ho hem fet, els Apolo, d'allà enlairàvem, però des de cap altre planeta, aquí ens enlairarem per primer cop des de Mart. Tampoc mai no hem fet una missió tan complexa amb tants components que han de funcionar integrats i que, no sé, qualsevol error en un d'ells invalida tota la missió. És a dir, falla el robotet que anirà a buscar el Perseverance o el coet que enlairarà les mostres de mar, i falla tot, absolutament tot. Molt, molt complicat.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a la Terra es plana, de Mart a la Terra. Amb el Joan Anton Català, mica en mica, anem coneixent detalls de com serà aquesta missió. El que la NASA ha anunciat fa poc és qui construirà, i aquí hi ha també alguna de les novetats, aquest coet, no?, que s'enlairarà precisament des de Mart per tornar cap aquí.
Exacte. Primer t'haig de dir que, sent optimistes, tot això podria començar-se a dur a terme l'any 2026. Sent optimistes, és la primera data que hi ha d'enlairament de totes aquestes missions cap a Mart, i això voldria dir que, si ho fem així, a començaments de la dècada dels 30 tindríem les mostres a la Terra. Llavors, com deies.
És a dir, 4 anys per tornar, eh?
Sí, bueno, entre fer-ho tot i tornar, val? Vull dir, entre posar l'orbitador en òrbita, que se'n vagi la segona missió, que s'aterri, més o menys. Què vol dir tot això? Que s'han d'anar adjudicant els contractes, i el primer, com deies, que s'ha adjudicat, és el que ha fet, ha adjudicat la NASA per el constructor, l'empresa que construirà el coet aquest que s'enlairarà des de la superfície de Mart. L'ha adjudicat a Lockheed Martin, que és una companyia, un monstre, amb molta experiència militar també, però també amb l'exploració de l'espai, i que, per exemple, construeix els sistemes propulsors que han emprat els darrers robots americans per aterrar a Mart. Aquest és el primer contracte, n'hi haurà d'haver altres de tots els altres components.
Clar, suposo que no és fàcil dissenyar un coet com aquest.
No, no. Primera, no ho hem fet mai. Això ja, d'entrada, ja incorpora una complexitat inherent a la missió. Després, que ha de ser petitó. No pot ser un gran coet perquè l'hem de poder encabir dins dels nostres coets d'aquí. Quan s'enlairi d'aquí, tot això anirà plegadet dins un coet nostre. Per tant, el coet marcià ha de ser petitó, i després ha de baixar a la superfície de Mart. No pot ser un monstre. Afortunadament, ens ajuda a que Mart té la tercera part de gravetat que la Terra, i això vol dir que un coet, per enlairar-se des d'allà, necessita menys combustible, pot ser més petitó. Però tot i això és una complexitat de disseny important que els enginyers de Lockheed Martin hauran de tenir en compte, i que segurament serà un dels reptes més grans que tindran.
Clar, Joan Anton, si hipotèticament aconseguim portar totes aquestes mostres a la Terra, i ara ja sí que ens situem al 2030, els estarem exposant a materials alienígenes, no? Ells i nosaltres a ells, no?
Sí.
I no sabem si tot això és fiable o pot tenir també alguna mena de conseqüència per les dues bandes.
Sí, això genera molts dubtes i preguntes, com bé dius. Tenim experiència, a veure, no es pot dir que tinguem moltíssima experiència, però ja tenim experiència en manegar mostres alienígenes, mostres d'altres objectes del sistema solar que hem portat aquí. Jo d'això no hi patiria molt. Per exemple, de la Lluna vam portar amb els Apolos 382 quilos de roques, de mostres. També missions no tripulades, és a dir, robòtiques, que han anat a la Lluna, ens han portat material de la Lluna. La més recent va ser una nau xinesa fa un parell d'anys que ens va tornar 2 quilos de mostres lunars que s'han pogut emmagatzemar i estudiar sense cap mena de contaminació. Hem pogut portar mostres de cometes, per exemple, d'un cometa, el Wild 2, que ho va fer una nau de la NASA l'any 2006, que va recollir amb èxit, perquè va recollir amb èxit 7 partícules de la cua del cometa. Això en aquell moment va ser un èxit extraordinari, l'any 2006. També n'hem portat d'asteroides. Els japonesos són els mestres en portar mostres d'asteroides. D'un asteroide que es deia Ikotawa, van portar els japonesos uns pocs micrograms l'any 2010. Però després ho han fet, fa molt poc, l'any 2020, d'un asteroide que es diu Ryugu, i han portat 5,4 grams en una operació brutal que va ser aterrar, robòtica, aterrar i tornar-se a enlairar amb aquest material. La nau de la NASA OSIRIS-REx es troba de camí cap a la Terra portant-nos mostres també d'un altre asteroide, del Venu. Això arribarà a l'any vinent. Què vull dir amb tot això? No és el primer cop que portarem mostres alienígenes a la Terra. Sabem com protegir-les de la contaminació d'aquí i també de possibles contaminacions que hi pogués haver les mostres que puguin sortir, no?, dels recipients o dels contenidors i que poguessin causar problemes, ens poguessin provocar problemes. Jo d'això no hi patiria.
El que passa és que, de moment, mentre tot això no passa, sí que ens hem de centrar en com li va la vida un any després al Perseverance a Mart, no?
Sí, està funcionant molt bé. De fet, el Perseverance està funcionant superbé. Va començar ja fa uns mesos a recollir mostres, ja té alguns tubs plens de mostres. Potser aquí una notícia interessant de comentar és que ja també ho sabem, portava a la panxeta el petit helicòpter Ingenuity, és un giny que no arriba als 2 quilos de pes, que el va parir, és a dir, va obrir la panxorina i el va dipositar a terra de Mart el 4 d'abril de l'any passat. Aquest giny ja ha volat 19 cops per l'atmosfera de Mart. Mai abans havien volat per una atmosfera. 19 cops és una passada, ja només un cop hagués estat un gran èxit, i acaba de superar el 19è vol, l'ha fet superant una tempesta de sorra que l'havia impedit carregar bateries. Això pel que fa al petit helicòpter Ingenuity. La sorpresa agradable de l'Ingenuity també s'acompanya amb la confirmació de la solidesa del robot Perseverance, que, com et deia, està funcionant molt bé, està superant molt bé les nits marcianes. Pensa que allà a l'Equador, tot i ser l'Equador marcià, a la nit baixen els menys 84-85 graus. Tot i això, les bateries li estan carregant bé, la seva pila de plutoni, que és la que fa carregar les bateries, funciona perfectament. Està dissenyada la missió per 2 anys, com a mínim, però jo estic segur que superarà els 2 anys i que la prorrogaran.
Fantàstic. Doncs bones notícies també per aquesta Perseverance. Tot això que ens estàs explicant i que avui estem desgranant de com ens ho farem per tornar totes aquestes mostres, aquests tubs a la Terra, Joan Anton, clar, seria molt més fàcil si poguéssim trepitjar directament aquest terra marcià. I és una pregunta que jo et vaig fent de tant en tant, i és si encara queda molt perquè un home o una dona trepitgi mar, si ho veurem.
Què, estàs impacient, Roger?
jo més tu que jo, la veritat, ja, més tu que jo.
Sí, jo ho estic, bueno, bàsicament perquè jo no puc badar, saps? Jo amb l'edat que tinc no puc badar. Jo espero veure-ho també. Mira, som a pocs anys. Al final el problema és de diners. És a dir, és de tecnologia, però al final són diners, això, eh? Són diners que podem invertir en aquests desenvolupaments que necessitem per portar la dona a l'home a Mart. Si tot va bé, a meitats de la dècada vinent, sent optimistes, hauríem de poder-hi anar. I si no, sent una mica més conservadors, hauria de ser la segona meitat de la propera dècada. Per tant, estem relativament a prop de poder-ho fer. I serà una missió complicadíssima que haurà de ser coordinada entre agències. De nou, aquí hi haurà la NASA, l'Agència Espacial Europea, i vés a saber si altres agències espacials també s'hi sumaran. I tornarà a ser un conjunt de components, igual com ara comentàvem, varis components. No, aquí també hauran de ser. Són naus, robots, bases que haurem de construir, perquè, a diferència de quan anàvem a la Lluna, que era anem i tornem ràpid, a Mart no es pot fer això. És anem, són 7 mesos d'anada. Un cop els astronautes estiguin allà, s'haurà perdut la configuració òptima de retorn i hauran de romandre en allà o bé en superfície o en òrbita mesos fins que no es recuperi aquesta distància mínima... Val, això és una cosa, és la part tècnica. Ara, la gran pregunta per mi avui és qui ho farà? Si fa dos anys m'haguessis preguntat, i de fet n'havíem comentat, qui ho faria, jo diria, els americans. Sens dubte. I en aquest moment no m'atreviria a apostar. Per què? Els xinesos ens podrien donar una sorpresa. La Xina ens està demostrant que té un programa espacial tremendo i que, sobretot, poden tenir la voluntat d'assumir riscos que ni els europeus ni els americans estiguem disposats a assumir, que això ens fa anar
quan molt vols dir riscos, vol dir posar en perill vides humanes?
Bé, tu ho has dit. Jo he dit riscos en un nivell més genèric, sí. Segurament sí, Roger, però no vull ni justificar ni no justificar això. Vull dir, al final també es va posar en risc la vida de persones quan els Estats Units competien amb l'antiga Unió Soviètica i això va costar vides. Jo no estic afirmant que la Xina ho faci. Només dic que és un model polític diferent, que són uns interessos i uns objectius diferents, que no sabem ben bé quins són i que podria ser que ens donguessin una sorpresa. De fet,
està clar que el primer que posi la bandera s'emportarà les portades de tot el món i se'n parlarà durant els llibres d'història.
Aquesta és la cosa. Recorda de la cursa espacial, els soviètics van donar el número 1 de tot. El primer satèl·lit en òrbita, Laika, el primer organisme viu en òrbita, Yuri Gagarin, el primer home en òrbita, Alexei Leonov, el primer home en sortir de la seva nau, la Valentina Tereshkova, la primera dona en anar a l'espai, la Salyut 1, la primera estació orbital. Tot i això, els americans, els primers en posar el peu a la Lluna. Resultat de la cursa, guanyadors als Estats Units. És a dir, tu pots donar el número 1 de tot, però si falles al darrer, t'has carregat tot el tema. Aquí podria passar el mateix, és a dir, els europeus, sobretot els americans, hem anat fent esforços, robots, Els xinesos ja tenen un robot a Mart, petitó, però ja el tenen a Mart. Qui sap si en 10 anys podrien avançar els americans per la dreta i situar una tripulació sobre Mart.
Joan Anton Català, ho hem de deixar aquí ràpidament. Què hi passarà aquesta setmana al cel?
Dimecres tenim lluna nova i aquesta matinada la lluna minvant se situarà a l'alba entremig de Venus i la parella Mercuri i Saturn, tots ells baixos sobre l'horitzó est.
Això sí que no ens ho perdrem. Una abraçada, Joan Anton.
Igualment,
moltes gràcies.
Igualment.
Ara tornem.